però tot el que comentaves en relació... Ah, mira, ens està ensenyant ara mateix els primers...
Una Barbie vintage, unes imatges de la primera Barbie.
Però que diguessis que no et semblava un bon moment per treure-la perquè hi havia una vaga de sindicalistes, etc, etc, en aquell moment em sembla com molt xulo. És a dir, era una part de la història d'aquesta nina que desconeixia i que xulo que ho puguis explicar.
Molt bé. Jo sobretot recordar la indústria jugatera catalana, també valenciana, que a més era bueno, com a Ansi Madel, era tremenda, i sobretot que eren joguets, diguéssim, no globalitzats com els que tenim ara, que són tots iguals, sinó que eren molt diferents.
I que duraven més, no? És a dir, almenys te'n recordes dels models, no?
Sí, i a més que era una indústria d'aquelles que vam anar perdent dels 70 als 80 i que no en tornen mai més.
Penseu una cosa, el nivell de diners que es movien en aquells moments a la indústria, eren prop de 2.000 indústries. Nosaltres vam començar ja a treballar amb Ivy O'Neill Onteniente, sí, que era la nostra Xina.
Sí, sí, sí.
Que era
sí.
La nostra Xina. I realment tots vam anar creixent industrialment a uns nivells extraordinaris. I a mi, senzillament, em van acomiadar perquè va arribar un moment que Itàlia volia fer els nostres productes, tots, inclús el laberint i tot això, però fer-los realment a Xina.
Clar, és quan comença l'externalització.
És el bandisso. Van dir, això nosaltres ho fem per la meitat de preu.
Clar.
Va venir el vicepresident a veure'm i em va dir, mira, Jaume, perquè l'home realment m'apreciava, dic, mira, Jaume, els italians diuen que ho fan per la meitat, pots fer-ho? No. Doncs llavors, te'n vas a Itàlia, vens a Estats Units...
O pleguem.
O plegues, dic, plego. Em van donar el cotxe d'empresa, l'indemnització, i durant un any vaig estar fent la feina des de casa cobrant d'Itàlia.
Ah.
Oh.
I ara encara dissenya alguna cosa? Així per repassar el...
Perdó?
Si encara dissenya
alguna
cosa
a casa... Ui, quina pregunta, Baños. És que aquest home no s'ha jubilat, eh?
Ara, és una altra història.
Ara construeix orgues i crec que Maria Arnal té alguna petita orga de Jaume Serra. Jaume, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Antonio Baños, gràcies. Que tinguis un molt bon dia de Reis.
Què?
Estàs contentíssim amb la teva figureta, eh?
M'ha tocat el rei.
Gaudeix-la. Pau Canaleta, gràcies.
Un plaer, aniré a obrir regals.
Laura Flar, moltes gràcies per venir un dia com avui. Milagros, moltes gràcies, una abraçada, bon dia de Reis.
Sí, he estat des d'aquí. Escolta, una cosa que m'ha interessat molt del Jaume Serra,
digue'm,
és les causes del seu error. L'error d'apreciació, ell vivia en un ambient aquí on hi havia el Baix Llobregat Roig i havia una gran efervescència política i pensava que aquesta nina seria rebutjada per la gent que l'havia de comprar, però no va pensar que les joguines el que tenen és un valor simbòlic.
Clar.
I que el somni, l'ideal de molta gent era, podia ser, emmirallar-se justament en el luxe que no tenien, clar, en el glamour que no tenien ells i en les formes i l'estètica del que es considerava que eren classes exitoses i triomfants, no? I per això Barbie va tenir tant d'èxit, perquè no era el bebè que les nenes havien de cuidar a casa seva, que eren els ninos que hi havia més freqüents, sinó era un model de dona.
La nina aspiracional.
De classe social.
Absolutament. Era i és.
Exactament, exactament, sí, sí.
Gràcies.
Interessant, interessant.
Moltes gràcies. Mira, una abraçada. Ara passant 3 minuts de les 11 del matí, moment d'actualitzar-nos. Ana Hernández, bon dia.
Hola, bon dia.
Oriol Jové, bon dia.
Hola, bon dia.
A l'aeroport del Prat, els viatgers que arriben segueixen notant els efectes de la vaga dels treballadors del servei de terra d'Ibèria.
Sí, aquest matí ha arribat de Madrid un vol amb tot de persones que hi havien fet escala i que venien de diferents punts de Sud-amèrica. Ara bé, els passatgers han arribat al Prat sense les seves maletes que s'han quedat a Madrid com a conseqüència d'aquesta vaga. Més detall, Josep Ferrer.
Es tracta del vol d'Ibèria que ha aterrat a Barcelona a les 8:40. Els passatgers, després d'haver estat volant tota la nit procedents de diferents països de Sud-amèrica amb escala a Madrid, s'han trobat amb la sorpresa que les maletes no han aparegut i s'han quedat a Madrid. Així ho ha explicat a RAC1 un dels viatgers afectats.
Vinc de Mèxic amb escala a Madrid, no han arribat les maletes. I ara han fet la reclamació, m'han dit que estan a Madrid i que arriben amb el vol de les 12 i pico. Clar, jo porto des d'ahir volant i l'únic que vull és arribar a casa. O m'espero 2 hores al següent vol que arribi de Madrid... o les vingueu cap a la tarda o me les envien a casa, que no saben quan me les enviaran perquè estan de vaga.
Els viatgers del vol d'America Airlines amb el servei de handling fet per Iberia s'han queixat que les maletes han aparegut una hora i mitja després d'haver aterrat. A més, amb molts vols, la gent s'ha d'esperar més temps de l'habitual sense poder sortir dels avions pel que el servei de rampa arriba tard. Aquestes són dues de les conseqüències de la vaga que, segons Iberia, les segueixen el 16% dels treballadors que la poden fer. L'índex de puntualitat d'Iberia tota la seva xarxa és del 80%.
I la presidenta del Parlament, Anna R., demana a Pere Aragonès gestos reals i que no només s'assegui a negociar, sinó que surti de les trobades amb el govern espanyol amb acords. Ho ha dit en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, on també ha defensat la política d'aliances de Junts i el seu pragmatisme a l'hora de negociar amb el PSOE.
Senzillament el que fem és saber jugar el joc en què ens hem trobat. Sabem què ha passat moltes vegades amb la història, com ha actuat doncs, molts partits espanyols i en aquest cas també els socialistes davant de Catalunya. Aquí el que s'ha volgut ser doncs, és molt pragmàtic amb la idea de pagar per avançar, que el que volem anar avançant és passos reals per Catalunya.
Erra també remarcava que seria una gran lliçó de país que es tornessin a trobar punts d'acord. Ho deia en referència a un hipotètic referèndum. En aquest sentit va admetre que l'independentisme està desanimat i per això va estendre la mà a la resta de partits sobiranistes per retornar al camí del consens. I al País Valencià, molt pendents d'un incendi que s'ha declarat aquesta matinada al terme municipal d'Altea, al nord d'Alacant. El foc ha començat a només un quilòmetre de l'autopista AP7 i ha obligat a evacuar una trentena de veïns d'una urbanització propera. També s'ha tallat la carretera i la línia de tram. A la zona hi estan treballant ara mateix 18 dotacions dels bombers. Els mitjans aeris no hi han pogut arribar fins a primera hora d'aquest matí perquè l'incendi s'ha declarat poc més de les 3 de la matinada. A hores d'ara hi ha també 6 helicòpters remullant el foc. I en plena internacional, el Japó continua pujant el nombre de víctimes mortals pel terratrèmol de magnitud 7.6 que es va declarar al país nipó el dia de Cap d'Any. En qüestió d'hores ha passat de 90 a 126 víctimes. A les persones que han perdut la vida també s'hi sumen les ja 210 més que estarien desaparegudes i les més de 500 que van resultar ferides. Després de més de 72 hores considerades clau des de la catàstrofe de dilluns per trobar supervivents, els serveis de rescat continuen la recerca entre les runes d'edificis en zones que van quedar sepultades o inundades pel tsunami desencadenat pel sisme.
Pel que fa als esports, coincidint amb el Dia de Reis, aquesta tarda arrenquen els 16ens de final de la Copa del Rei de futbol amb dos equips catalans, l'Espanyol que rep el Getafe a les 5 a Cornellà al Prat i el Girona que visita l'Elx a les 6. Tots dos partits es podran seguir en directe a RAC1 des de 4:45, com també el del Madrid que visita l'Arandina de Segona Federació a partir de les 9. És una eliminatòria a partit únic i el Barça la jugarà demà, recordem, el camp del Barbastre. Tot plegat en un dia de dol al Brasil per la mort de Mario Zagallo, l'exfutbolista i exentrenador brasiler, 4 vegades campió del món amb la selecció d'aquest país com a jugador, tècnic i coordinador, ha mort als 92 anys. I mentrestant, a aquesta hora tenim en marxa la primera etapa del Dakar que es disputa després del pròleg d'ahir. El valencià Toixa Xareina, que ahir va acabar en primera posició, ha hagut d'abandonar la cursa i la sortida dels cotxes s'ha endarrerit per una incidència mèdica entre els espectadors.
I pel que fa al temps, el vent continuarà bufant amb cops forts a les cotes altes del Pirineu, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a l'Empordà. A la cara nord del Pirineu el cel seguirà més tapat i es repetirà els ruixats de neu a partir d'uns 800 metres. A la resta, en canvi, es mantindrà el domini del sol, però amb núvols baixos a l'interior i l'ambient fred a tot arreu.
Gràcies, Anna. Gràcies, Oriol.
Fins ara.
Fins ara. Ara són les 11:08. Anem a la publicitat i ara tornem.
RAC 1. Si circules per la C32, tenim bones notícies per tu. Sabem que no vols perdre el temps. Per això el tram de la C32 entre Cubelles i el Vendrell és gratuït. I a més, també podràs gaudir de fins al 75% de descompte al tram entre Castelldefels i Sitges. Sí, sí, fins al 75%. Així que ja ho saps, a la C32, fes via i estalvia. Informa-te'n a territori.gencat.cat per una mobilitat més fàcil i més segura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Gener del 39, un home i la seva filla fugen d'una Barcelona bombardejada i comencen una travessia apassionant fins al Winnipeg, el vaixell de Neruda. Aquest gener, embarca't en un viatge ple d'esperança al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
Els Reis ens han deixat rebaixes.
Què dius ara?
Sí, i les pots aprofitar a Servei Estació a partir de demà diumenge. Tenen un munt d'articles amb descomptes de fins al 25%. En calefacció, ferreteria, bricolatge, papereria, neteja...
M'ho apunto.
I a més, demà diumenge Servei Estació obre al carrer Aragó 270 de Barcelona de 10 del matí a 8 del vespre.
The Producers! L'èxit de la temporada diu adeu al Teatre Tívoli. El pròxim 4 de febrer fem l'última funció, improrrogable. Si encara no has vingut, no t'ho pensis més. Diversió assegurada, el millor regal per compartir amb tota la família i amics. Última oportunitat per veure The Producers a Barcelona. T'hi esperem!
Ja són aquí les rebaixes de Decathlon. Entre el 6 i el 18 de gener, no et perdis les millors ofertes a les nostres botigues, web i app. Comencem l'any amb descomptes de fins al 30% per a ajudar-te amb els teus propòsits d'any nou. Per què esperar per començar a practicar el teu esport preferit?
Natàlia Osipova, la millor ballarina de la nostra generació, arriba a Barcelona amb The Force of Nature. No et perdis les coreografies de La mort del cigne, El corsari i altres peces inèdites amb la primera ballarina del Royal Ballet de Londres i descobreix per què és considerada una força de la naturalesa. Tres úniques nits, el 10, 11 i 12 de gener al Teatre Coliseum. No et quedis sense la teva entrada a balanyanviu.com.
Via lliure. Clara Molins.
A aquesta hora del matí de Reis volem parlar de contes. Segur que ses majestats n'han dut a totes les cases perquè és un regal que mai falla. Avui, però, volem parlar d'uns contes molt especials. Per què, us preguntareu? Doncs perquè donen la volta i posen cap per avall les històries, els rols i els personatges més clàssics. Us parlo dels contes desexplicats de la companyia Vivint del Cuento. Fa pocs dies, a RAC1, vam estrenar l'Estel de Nadal al País dels Contes.
Va arribar l'Estel de Nadal. Amb una cua imponent, llarga, plena de polsim màgic i més brillant que qualsevol altra estrella que puguis trobar al cel.
D'aquí a pocs dies també podreu sentir la rateta que llegia a l'escaleta a RAC+1.
Es tracta de la rateta que escombrava l'escaleta, la flamant protagonista que cada dia escombrava amb passió la seva escaleta. Però també passava hores pintant-se, maquillant-se, empolainant-se, arreglant-se, emmirallant-se, repintant-se...
Tu, para el carro, que estàs explicant fatal el conte.
Ui, com veieu, una rateta amb molt de caràcter que li encanta llegir. I avui estrenem un conte nou, el Via Lliure, de seguida en parlarem. Abans, però, deixeu-me saludar l'Oriol Toro, contacontes i membre de la companyia Vivim del Cuento. Bon dia, Oriol, com
bon
estàs?
Bon dia, molt bé.
Moltes gràcies per ser aquí en un dia com aquest, tan superespecial. Avui. Com han anat els Reis, per
cert? Superbé, els Reis sempre van fantàsticament bé. És una joia. I a més a casa que tenim canalla, teniu doncs canalla. Encara millor.
Us han regalat contes? Us han portat contes els Reis aquest any?
Sempre.
Sempre, no falla.
Sempre. Els Reis a casa sempre porten contes. Porta contes el tió, també. Uh-huh. Clar, és de formació professional, clar, això. Clar. Ens dediquem a viure del cuento. I, per tant, sempre arriben alguns quants contes nous.
Avui volem parlar d'un conte o d'uns contes diferents, que són els contes desexplicats, que m'agrada molt aquest nom. És a dir, què vol dir un conte desexplicat? A veure, situa'ns una mica.
Nosaltres expliquem contes, sí? Expliquem contes desexplicant-los. Què vol dir això? Doncs vol dir...
Donar... Els desmunteu o què?
Sí, una miqueta, és com si anéssim amb una caixa de contes, mm-hmm. Els contes caiguessin tots a terra, es barregessin tots els personatges, totes les històries, tot el que ha passat,
sí?
I llavors els contes tornen a néixer, però explicats d'una altra manera, que no és la tradicional que sempre ens han explicat.
Mm-hmm.
Una miqueta el que fem és donar la volta. Fem, canviem rols, canviem estereotips, etc.
Doncs si et sembla, escoltem el conte que estrenem avui i després en parlem. Recordem que és de la companyia Vivim del Cuento, publicat per Baula, que quin títol té aquest conte que sentirem ara?
És el conte dels Reis Mags i els Dolents dels Contes. I ja veurem què passarà amb tots aquests personatges i els reis.
Molt bé, doncs amb tots vostès, els Reis Mags i els Dolents dels Contes.
La nit de Reis és la nit més màgica de l'any, una nit somiada per petits i grans, però si hi ha algú que l'espera de veritat, són els tres Reis Mags. Com cada any, La casa de Ses Majestats era un bullí de patges que preparaven carrosses i embolicaven regals. Des que rebien les primeres cartes, allà ningú parava quiet. Hi havia molta feina i tothom estava molt content, ja que s'acostava un nou Nadal. Una tarda, mentre revisaven els llibres i contes que havien de repartir, el rei Melcior va quedar ben parat.
Però com és possible? A veure, no. No pot ser. Ai, mare, que això és un bon desastre.
Què et passa, Melcior? Per què remugues tant?
Ai, Gaspar, tenim un bon problema. Els contes estan tots defectuosos i falten els personatges.
Però què dius, home? Si els vaig revisar un per un i estaven bé. A veure... Ostres, tens raó. El llom no apareix ni en el conte de la Caputxeta, ni en el de les cabretes, ni tampoc en el dels tres porquets.
Sí. I en els contes de la Rapunzel, la Blancaneus i en Hansel i Gretel no hi ha bruixa.
Tampoc hi havia rastre dels ogres, ni dels monstres, ni dels dracs. Els pobres reis no en tenien res de res. Llavors, el rei Baltasar va entrar amb una carta molt estranya a la mà. Era tota de color negre. I hi havia una aranya molt grossa dibuixada a sobre. Els tres reis la van obrir i van trobar-hi el següent text.
Estimats reis d'Orient, som el llop, la bruixa i el monstre. Escrivim en nom de totes les criatures de conte a qui normalment els nens i nenes anomenen dolents. Aquest any ens hem portat bé, vaja. A veure, xep. En fi, com sempre... Però de debò que ho hem intentat, eh? Mira, jo només m'he menjat un dels tres porquets i me l'he menjat a la planxa, que diuen que és més sa. La bruixa ha convertit el príncep en guineu, en lloc d'en Gripau, i el monstre, en comptes d'amagar-se sota el llit, s'ha amagat a la nevera, perquè quan l'obres hi ha llum i així no fa tanta por, eh? Així que aquest any us demanem que ens porteu menys carbó que l'any passat. A més, ja no estem farts de ser sempre els dolents de les històries. Ja n'hi ha prou. Nosaltres també volem rebre regals xulos i guais. Volem ser els protagonistes dels contes, fer coses bones i que la gent ens aplaudeixi. Per això hem decidit que no tornarem a aparèixer fins que no siguem els personatges bons. Signat, els mal anomenats dolents dels contes.
Els pobres reis mags no s'ho podien creure. Amb els personatges dolents en vaga, no hi hauria contes. I un Nadal sense contes seria ben trist. De sobte, es va sentir un gran escàndol a la porta de casa.
No serem dolents encara que els narradors ho expliquin.
Però què passa aquí? Què és aquest escàndol?
Els tres reis es van acostar cap a l'entrada i van trobar una manifestació on hi havia la bruixa, el drac, els ogres, el llop, els monstres, els fantasmes i fins i tot els gegants.
Bon dia, majestats. Permetin que em presenti. Sóc el llop i parlo en representació de tots els mal anomenats dolents de contes. Com deuen haver llegit en la nostra carta, volem una segona oportunitat. Volem demostrar que podem ser bons i canviar el nostre rol en els contes. I si les nostres demandes no s'acompleixen, doncs no tornarem a les nostres històries.
Després de molt discutir-ho, els tres reis van decidir donar-los la segona oportunitat que reclamaven. Però no seria tan fàcil com creien. Els personatges dolents haurien de demostrar que eren capaços d'ajudar els reis preparant la nit més màgica de l'any.
Mira, llop, si vols demostrar que ets capaç de ser bo, et proposem el següent repte. Ens has d'ajudar a preparar i embolicar tots els animals que aquest Nadal els nens i nenes s'han demanat com a mascota. Ara bé, no te'n pots menjar cap.
Home, però... Ni un de petitó?
No, llop, ni un, ni mig, ni cap. Tornarem d'aquí una estona a veure com has fet la feina.
Els gossos, els gats i la resta de les tioles estaven en un gran magatzem ple de palla. Al principi tot anava bé i el llop feia servir el seu bon olfacte per trobar l'animal més adequat per cada infant.
Veig que en Pau s'ha demanat un conill. Aquí està. Oh, quina oloreta més suculenta que fa. No, no me'l puc menjar. Au, a la capsa per regalar.
Però l'hora de dinar s'apropava i la cosa es començava a complicar.
Ai, fa massa estona que estic envoltat de bestioles i no sé si em podré aguantar. Tot i que, ben pensat, si em menjo un animaló, tampoc se n'adonarà ningú, no? Vull dir, al cap i a la fi, ja n'hi ha una bona pila aquí. Què faig? Què faig? Ja sembla que m'han dit que no ho fes, però... És que tots fan tan bona olor. Un i prou? No. Un i prou? No. Un i prou? Ai, no sé què fer.
I doncs, Llop, com ha anat això? Com dius? No t'entenc. A veure, Llop, obre la boca, que si no, no sé què dius. Què? I què són aquestes plomes que et surten de la boca?
En aquell moment, el llop va obrir la boca i va sortir volant a tota castanya un petit ocellet.
Però què és això? No em diguis que t'has dedicat a menjar-te tots els animals.
No. Sí, jo he fet bé la meva feina, eh? Però és que ara ja tenia gana i no me n'he pogut estar i...
Rodiantre, llop, si tenies gana, haver-ho dit. Però no has d'anar menjant-te tots els animals. Pensa que els tinc tots comptats. Ai, en fi, veig que has fet bona feina malgrat tot. Au, passa cap a la cuina i que et preparin alguna cosa per menjar.
Ara era el torn de la bruixa, que cal dir que tenia una mica de mal caràcter. La seva tasca seria la de preparar les bosses de caramels per a la cavalcada.
M'encanten els caramelets, però on els teniu?
Ai, mira, bruixa, com que tens poders màgics, et proposem que agafis totes aquestes pedres que hi ha per aquí escampades i les converteixis en caramels.
Ai, sí, i jo tinc molts poders. De fet, vols que et converteixi en un gripau? O en una guineu? O si vols et converteixo a tu en pedra?
No diguis bajanades. Au, posa't a fer la feina i procura no embolicar la troca.
A veure, per on començo? Sí. Pedra, pedreta, converteix-te en una piruleta. Ara aquí. Roc petitó, converteix-te en un caramel ben rodó. Aquesta feina és ben distreta. Però com és que aquí només treballo jo? Què hi fa tota aquesta colla de patges estirats i descansant? No, per aquí sí que no hi passo. Saps què et dic? Patges mandrosos, convertiu-vos en caramels deliciosos. Ara sí, tot en ordre.
I què, doncs, bruixa? Com ho tenim, això? Ja has preparat totes les bossetes de caramels?
Ui, tant que sí!
Oh, molt bé, Déu-n'hi-do. Quina feinada! Et felicito! No m'esperava que faries tan bona feina. Per cert, bruixa, has vist on s'han ficat tots els patges que hi havia per aquí? Fa estona que els busco i no els trobo per enlloc.
I tant que sí! Com que no treballaven i no m'ajudaven, he convertit els patges mandrosos en caramels deliciosos.
Què has fet, què? Ja pots fer el favor de tornar-los a convertir en persona ara mateix.
Caram, doncs els hauré de buscar, perquè entre tants caramels...
Ai, mare meva! Ai, no sé si tot plegat ha estat gaire bona idea.
Mentre tot això passava, el rei Baltasar provava d'explicar al monstre quin seria el seu encàrrec.
Monstre!
Monstre! On t'has ficat? No ho entenc. Era aquí fa un moment i ara no el trobo per enlloc. Monstre! Monstre! Mare meva, quin ensurt! Però què fas?
T'espanto! És que sóc un monstre i això és el que sé fer millor. Ensurts!
Ara això no toca! Ara el que cal és decorar bé les carrosses per fer una bona desfilada la nit de Reis. Creus que en seràs capaç?
Decorar? Sí. Jo ho faré molt bé.
Magnífica! Doncs mira, aquí t'he deixat unes quantes llumetes, unes garlandes i també unes quantes estrelletes. Quan torni, a veure si ho has deixat tot ben bonic.
D'acord. Adéu! A veure... Estrelletes... Llumetes? No. Això no m'agrada. Jo vull alguna cosa ben cuqui perquè els Reis Mags estiguin orgullosos de mi. Posarem unes quantes aranyes, unes quantes carbasses de Halloween, dos o tres esquelets i uns quants ratpenats. Sí, ratpenats. Ui, ai...
Al cap d'una estona, el rei Baltasar va tornar i...
Valga'm Déu! Però què és això?
Tachan!
Però si això és terrorífic!
Gràcies! Moltes gràcies! Sabia que sabries apreciar el meu art!
Art? Això fa por! No! Quin desastre! Au! Passa que encara la diré massa grossa!
Però si les aranyes i els ratpenats agraden a tothom?
Les carrosses no han de fer por! Si no, els nens i nenes no ens vindran a rebre!
Amb l'ajuda del rei i uns quants patges, el monstre va refer la carrossa i va quedar d'allò més bé. Això sí, li van deixar posar algun esquelet i una carbassa a la carrossa del carbó. Finalment, els tres reis van prendre una decisió. El llop, la bruixa, el monstre i els altres personatges eren sapastres de mena i els havia costat molt no fer malifetes. Però el seu olfacte, la seva màgia i tantes altres habilitats havien estat molt útils. Per sobre de tot, van veure que s'havien esforçat molt.
Estimats amics, ho heu fet prou bé i heu demostrat que sou capaços de ser bons. Aquest any no us portarem carbó. Però ara heu de tornar al món dels contes perquè tots els nens i nenes puguin gaudir amb les vostres històries.
Ah, no! Per tornar a fer de dolents? Ni pensar-ho!
No patiu, que aquesta vegada la història serà diferent.
Per tal que tothom veiés que no eren tan dolents, els reis van deixar que aquella nit participessin de la gran cavalcada. El llop duia els camells, la bruixa llançava caramels, els monstres conduïen les carrosses i els dracs i els ogres duien l'estrella davant de tot. Tothom n'estava encantat i els aplaudia. Aquella nit, els personatges dels contes van tornar als llibres. I l'endemà al matí, tots els infants van rebre com a regal un conte ben especial que explicava com els personatges dolents van aconseguir ser bons amb l'ajuda dels tres reis mags d'Orient. I potser us preguntareu quin és aquest conte. Doncs no és altra que la història que us acabem d'explicar i que esperem que us ajudi, també a vosaltres, a fer realitat tots els vostres somnis.
Trobareu els llibres a la vostra llibreria més propera i podeu seguir els Vivint del Cuento a les seves xarxes socials.
Home, ens ha agradat molt, aquest conte desexplicat. Els protagonistes són els dolents, o més aviat mal anomenats dolents, que volen deixar de tenir aquest paper, i per això demanen als Reis d'Orient, recordem-ho, una segona oportunitat. Són la bruixa, el monstre, el llop, que, pobres, o sigui, jo entenc que... tota la vida amb aquesta etiqueta, vull dir, els entenc perfectament que vulguin fer aquesta mena de revolta.
Els pobres n'estan farts, de sempre haver de jugar el paper dels antagonistes de la història.
Clar, però és que jo també el que em plantejo és que de vegades els dolents són una mica el motor d'algunes històries. Sense els dolents, què faríem, no?
Sí, sí, està clar que tota història, perquè funciona, necessita un conflicte, no?
Exacte.
El conflicte no cal que passi per un antagonista, tot i que sempre tenim una estructura clàssica de protagonista, antagonista i conflicte al mig. Però per què els antagonistes no poden ser els protagonistes? Mm-hmm. Per què no podem donar la volta a això? Per què hem d'explicar sempre que el llop s'ha de menjar els personatges? Perquè, escolta, i si té gana, el pobre, ningú li ha donat de menjar.
Clar. Intentem entendre el llop,
clar,
no? Què li passa? Preguntem-li al llop què li passa.
Clar, i el monstre, per què li diu el monstre? Perquè és una mica lleig, perquè li agrada fer bromes a la gent i espantar-la. Doncs bé, potser és un bon jan.
Mm-hmm. No sé si diries, abans ens explicaves què són els contes desexplicats, si són potser fins i tot una mena de remei contra els estereotips.
En certa manera, o sigui, nosaltres no venim aquí a profetitzar res, no? Mm-hmm. Però sí que volem aportar una miqueta de diferència en el conte típic, tòpic i tradicional que ens han venut sempre o que sempre hem creat i que sempre s'han explicat.
Clar.
El que volem és donar la volta, clar, al cas de la Rateta.
Al cas de la Rateta, que no escombra l'escaleta sinó que llegeix, que és una apassionada dels contes i dels llibres. No?
Exacte,
que
seria un sempre bon ens han explicat que vol presumir, que clar, es vol comprar un llacet, que busca
rosa,
algun...
Rosa, a més.
Exacte, no?
Clar, però aleshores, diguéssim, el conte clàssic de tota la vida, en quin lloc queda? O vosaltres des de la companyia, com veieu, perquè si no hi ha un conte clàssic tampoc hi ha un canvi o una manera de desexplicar-lo, o sigui, un conte abans s'ha de poder explicar per desexplicar-lo, no sé si m'explico.
És a dir, els...
No sé. Mira, mai més ben dit.
Sí, exacte. No, en primer lloc que quedi claríssim que nosaltres no rebutgem ni defugim el que són els contes clàssics i tradicionals. Els contes clàssics i tradicionals s'han de seguir explicant, han de seguir existint i funcionen i han funcionat durant tants i tants anys, sí, perquè tenen una estructura molt bona que els fa que siguin unes grans narracions i unes grans històries, però dit això, sí que pensem, doncs nosaltres ens n'aprofitem d'això, en certa manera, no? Nosaltres ens n'aprofitem d'això.
Si no en renegueu, és com complementari, podríem dir, perquè això també pot ser polèmic fins i tot, no?
Sí, sí, clar, és a dir, al final són un reflexe de la societat de fa un temps, probablement, i potser no de fa tant de temps, perquè hi ha moltes coses que encara passen avui en dia, no? Nosaltres el que fem és que ens aprofitem d'això i els hi donem una volta per actualitzar-los. Ara bé, el conte desexplicat funciona molt bé si coneixes el tradicional, però també ens adonem que avui en dia els nens i les nenes cada vegada coneixen menys els contes tradicionals.
Ostres.
Els contes tradicionals cada vegada s'expliquen menys i els nens coneixen qui és en Pinocho, aquell que deia mentides i li creixia el nas, però no saben la història d'en Pinocho. I els nens saben, potser els tres porquets sí, perquè és un conte que s'ha explicat molt, però després te'n vas amb la Bella Dorment, te'n vas amb la Ventafocs, te'n vas, etc, i no coneixen bé la història. Llavors, el conte desexplicat, la gràcia és que és una història que funciona per si sola, és a dir, encara que no coneixis el referent.
Sí, ho hem sentit perfectament.
Ara bé, si tu coneixes el clàssic, doncs tot això que tens de plus, perquè llavors et fa gràcia la diferència, no? També.
En cas del conte que hem sentit fa una estona, volia recuperar aquesta idea dels dolents que revelen i que volen ser bons o volen tenir un altre paper als contes, i fins que no se'ls doni això, doncs potser es neguen a aparèixer els contes i els contes queden en blanc, no? Aquesta idea. M'interessava això de que els dolents no són tan dolents i potser els bons tampoc són tan bons, no? És a dir, que aquí hi ha uns matisos, no?
Sí, clar, perquè ens han ensenyat, o sigui, més no, la societat d'avui en dia sembla que sempre t'hagis de posicionar, no?
Sí.
Que sempre tot sigui o blanc o negre.
Sí, sí, que tots són contrastos i oposats, i només pots triar una cosa o l'altra, i si no és un drama, i tots...
Exacte, sí, tu ets, o ets del Barça o ets del Madrid, no?
Sí.
O estàs a favor dels torrons o estàs a favor de les neules, però les dues coses no poden ser, no?
Sí.
I el matís també ha d'existir, no? I no els bons sempre han de ser superbons, ni els dolents han de ser superdolents, no? Sinó que podem trobar punts d'encontre, i els bons i els dolents poden coexistir, poden conviure, i a vegades es poden intercanviar els rols i es poden intercanviar els papers. Mm. I això també és riquesa, jo crec.
Clar, clar. Anava a dir, els adults a vegades també ens costa una mica això del matís, no?
Sí, ens costa moltíssim. Ens costa moltíssim, per això tenim una societat tan polaritzada.
Exacte.
Avui en dia, també.
El que m'aboca també aquest conte és com que la possibilitat de que es pot aprendre, que es pot millorar, no? Que això també és un, no sé, un ensenyament que desprèn aquest conte quan el llegeixes, quan
esclar, el llegeixen. Perquè no tots són causes perdudes.
Exacte.
I tothom ha de tenir una segona oportunitat.
També m'ha agradat aquesta cosa de que ells ho fan a partir de la reivindicació, és a dir, de la queixa. És a dir, primer fan una carta, després fan una amenaça de vaga, una manifestació, hi ha uns cartells...
Són sindicalistes. Sí,
fan política, aquests monstres, els dolents del conte, no?
Clar, clar, nosaltres el que intentem dir, escolta tu, quan tu vols reivindicar un dret, quan tu vols que els coses canviïn, t'has de reivindicar, t'has de queixar, has de reclamar, perquè si no aquí ningú et fa cas. Quan diem actualitzar no és només canviar rostre, canviar estereotips i tal, sinó presentar escenes quotidianes que avui en dia puguin ser d'allò més comunes, no?, pels infants.
Et volia preguntar, tu que tens criatures també a casa, però sobretot els espectacles, perquè això no ho hem explicat, però vosaltres feu espectacles, sou contacontes, us dediqueu a això, més allà del que avui hem sentit a la ràdio. Com reaccionen els nens i nenes? Què diuen?
Als nens els fa molta gràcia, perquè en aquest conte en concret el que estem fent és agafar una sèrie de personatges icònics dels contes i descontextualitzar-los totalment per presentar-los en una situació totalment histriònica de voler ajudar a ses majestats, els reis mags, no? Clar, una bruixa ajudant els reis, el llop ferotge...
Una mica contradictori, no?
Clar, ajudant els reis a embolicar les mascotes, precisament, el llop, que l'únic que vol és menjar-se-les totes, no? Sí. O el monstre per decorar, un monstre decorant? Què estem fent, no? Doncs la veritat és que els fa molta gràcia, perquè són uns personatges molt babaus i molt entranyables, jo diria.
Clar, és divertit, no?, perquè canvies els rols, no sé si també, a més, fa pensar o desperta la imaginació, no?, perquè les coses no són només així, en blanc i negre, sinó que tenen mil matisos i poden ser de moltes altres maneres, i desperta una mica, fa una crida a imaginar.
Jo crec que el que sobretot fa una crida a imaginar, més que la història en si, és la pròpia lectura del conte, si és que el tenen en paper o l'escolta del conte mateix. Jo crec que és un motor de desenvolupament de la imaginació, però també de potenciació de l'atenció, perquè estem en un moment en el qual tenim una crisi de l'atenció molt gran. Sí. Els infants cada vegada els hi costa més parar una estona fent una cosa concreta durant una estona llarga i sense desfocalitzar-se.
I tant.
I que aquesta cosa no tingui 10.000 estímuls, perquè és el problema d'avui en dia, no? Nosaltres fa 17 anys que ens dediquem a explicar històries i d'aquests 17 anys cap aquí, abans els infants tenien molta més capacitat d'atenció. Ara has de posar molta més energia en l'espectacle perquè els infants, si no tenen estímuls constants, es perden, es dispersen, no estan acostumats a escoltar, no estan acostumats a estar atents. No,
no sé si això té a veure també amb el debat que hem tingut i les polèmiques i el debat profund que hi està havent des del Departament d'Educació sobre l'ús o el protagonisme que han de tenir les pantalles, els mòbils, a les escoles també, a partir de quina edat recomana que en tinguin o no, no? Aquesta presència tan bestial que tenen els mòbils de la nostra societat. No sé si creus que això hi té a veure, per una banda, i per altra, si et preocupa, per això mateix que em descrivies.
Que em preocupa, evidentment. Sí. Em preocupa, evidentment.
I més dedicant a això.
Però sí, clar, però també diré que jo no sóc contrari a les tecnologies, penso que les tecnologies poden ser molt bones, que poden ser molt útils, però no totes les tecnologies aplicades de qualsevol manera són útils. S'han de saber quan s'apliquen, on s'apliquen i de quina manera s'apliquen. Ara bé, sí que és veritat que la gran entrada de les tecnologies en la nostra societat, que tots els estímuls constants que estem oferint a la canalla van en detriment de la seva capacitat d'atenció. I això passa quan estan a l'aula, passa quan estan veient un espectacle, passa fins i tot inclús davant d'una pantalla. I és que si la pantalla tota l'estona els ofereix el mateix, necessiten next. És l'escroll infinit que necessitem fer, inclús els adults.
Sí, totalment.
Què és un problema això pel desenvolupament de la creativitat, de la imaginació, de l'atenció dels infants? Sense cap mena de dubte. Ara bé, que això es pot combatre? Segur. I com es pot combatre? Doncs aprenent a escoltar, com aquests contes que estem promocionant ara aquí, no? Aprenent a escoltar també, no només els audiocontes, sinó a escoltar un adult que llegeix un conte. Jo reivindico molt que els pares i les mares llegeixin amb els nens abans d'anar a dormir, que facin lectura en veu alta, que la facin ells, però que la facin els nens també, no? I que fem lectures compartides. Per què? Perquè és una manera de que els infants puguin ficar-se més a dins de la història i això és un aprenentatge de vida, perquè quan tu estàs escoltant un conte al final, t'estàs emocionant amb el personatge, estàs patint amb el personatge, estàs passant situacions de dificultat que hauràs de superar, hauràs d'intentar també enfrontar-te a diferents frustracions, i tot això també et servirà d'aprenentatge després pel teu dia a dia, per la teva vida, etc.
I ja per acabar, expliqueu-nos on us podem venir a veure.
El més fàcil per la gent, si ens vol venir a veure allò. Nosaltres cada principi de mes a Instagram pengem tota l'agenda o a la nostra pàgina web, Vivim del Cuento.
Que com es diu el compte per poder-vos i seguir-vos, que tothom
Vivim del Cuento, amb un final,
amb un final. Vivim del Cuento, Vivim això del és Cuento. Important aquest matís,
I després a través de la nostra pàgina web, que és vivimdelcuento.org, allà també podem veure l'agenda de totes les activitats. Però bueno, ara els propers dies, el 13 de gener, per exemple, estarem a la Niu de Lletres de Barberà. Estarem també a Santos Ocho, a Barcelona, el dia 13. El dia 21 estarem a Sant Vicenç dels Horts, a la plaça Sant Jordi, per la Festa Major d'hivern. Mm-hmm. El dia 27 estarem a la Ràpita, a Santa Margarida i els Monjos. El dia 30 estarem a Mataró. Vull dir que tenim una agenda bastant planeta d'activitats que la gent la pot consultar a la web o a les nostres xarxes.
Doncs fantàstic, intentarem venir, ja ho sabeu. Recordeu que a través de RAC+1, la plataforma digital de la ràdio, anirem també emetent més contes desexplicats, aquests meravellosos contes desexplicats, en les properes setmanes. Per tant, res, només moltes gràcies, Oriol Toro, per
ser aquí
en un dia tan especial com aquest, de la companyia Vivim del Cuento. Ha estat un plaer. I l'última pregunta és dinar de Reis o ara què faràs? O, sí, on vas ara?
Sí, avui toca dinar de Reis, amb els nens amagats sota la taula, dient per qui és cada tall de tortell i repartint la fava i el rei per ser coronat com a rei de la taula.
Doncs moltíssimes gràcies, Oriol. Bon Reis.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Lliure, amb Clara Molí.
Pare.
Dis-me, amor.
Què faig amb la pell de la mandarina?
Això va al cubell marró que tenim sota l'aixeta. Veus que hi són la resta de pells de fruita?
És clar!
Reciclar és massa evident per no fer-ho. L'orgànica al contenidor marró o al cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
L'Airfry Digital de Taurus per al Jaume. Caraval Jimmy ha tret els greixos als àpats. La batedora Vapi per la Sònia, perquè serveix fins i tot per picar gel i a ella li encanten els mojitos. I l'aspiradora escombra Homeland Digital Animal Flex per l'Albert, que ha adoptat un gos i no saps com té la casa. Aquest Nadal troba el regal per tots els teus a la web de Taurus o a la teva botiga preferida. Taurus.
Comencen les rebaixes de Wala a tot Catalunya. Fins al 50% en primeres marques. Wala, Nike, Wala, Adidas, Wala, The North Face, Wala, i moltes més. Wala, les grans botigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes. Ara també a Sant Pere de Ribes. Aquest diumenge obrim.
No ens cal gaire per fer saber algú que no som tants, sinó un de sol. De vegades n'hi ha prou amb un segon. Una conversa, una paraula, un sol gest, una oportunitat. De vegades amb una mirada i prou ja sembla que ens sentim un més. Iguals. Ens fa sentir a tots que som el mateix vaixell. De vegades n'hi ha prou amb un segon. Si en tan poc temps es poden aconseguir tantes coses, pensa en tot el que hem assolit en 85 anys. 11. 85 anys són només el començament.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Gener del 39. Un home i la seva filla fugen d'una Barcelona bombardejada i comencen una travessia apassionant fins al Winnipeg, el vaixell de Neruda. Aquest gener, embarca't en un viatge ple d'esperança al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
Segurament soparem alguna cosa lleugera.
Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA obrirà el pròxim diumenge per fer realitat les teves idees. Més a ikea.es/Catalunya.
Diumenge 21 de gener corre la 45a cursa Mòlit Sant Antoni. La primera cursa de l'any a Barcelona i campionat de Catalunya de 10 quilòmetres en ruta.
Corre i recorda el consell del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Si fas més esport a l'aire lliure, poses més barreres a la miopia.
El 21 de gener, preparats, llestos, ja!
Inscriu-te a cursamoritsantantoni.cat. Col·labora Oya Lens.
Els Reis ens han deixat rebaixes.
Què dius ara?
Sí, i les pots aprofitar a Servei Estació a partir de demà diumenge. Tenen un munt d'articles amb descomptes de fins al 25%. En calefacció, ferreteria, bricolatge, papereria, neteja...
M'apunto.
I a més, demà diumenge Servei Estació obre al carrer Aragó 270 de Barcelona de 10 del matí a 8 del vespre. Ja són aquí les rebaixes de Decathlon. Entre el 6 i el 18 de gener, no et perdis les millors ofertes a les nostres botigues, web i app. Comencem l'any amb descomptes de fins al 30% per a ajudar-te amb els teus propòsits d'any nou. Per què esperar per començar a practicar el teu esport preferit?
The Producers! L'èxit de la temporada diu adeu al Teatre Tívoli. El pròxim 4 de febrer fem l'última funció, improrrogable. Si encara no has vingut, no t'ho pensis més. Diversió assegurada, el millor regal per compartir amb tota la família i amics. Última oportunitat per veure The Producers a Barcelona. T'hi esperem!
RAC RAC 1. Tots som 1.
Via Lliure. Clara Molí.
Ens apropem a 3:15 del matí. Com sabeu, durant tot el matí hem anat sentint nens contentíssims per tots aquests regals que els han dut als Reis d'Orient, segurament perquè s'han portat molt bé durant aquest any. Ara bé, l'altra cara de la moneda dels regals desitjats, els de la carta, és aquesta.
Si no t'has portat bé,
que bo, que bo.
Si has fet enfadar algú,
que bo, que bo.
I si t'has barallat,
que bo.
El carbó. Sempre cau una mica de carbó perquè la canalla no s'acaba de relaxar del tot. El carbó ens diu que potser no ens hem dut bé del tot, però al final és de sucre i segur que hi ha qui no el tem, sinó que fins i tot li agrada. Avui volem parlar de l'origen d'aquesta tradició. Per què els reis ens porten carbó? Per què s'associa a portar-nos bé o no? S'està perdent la tradició? Ses majestats s'estan modernitzant? Doncs bé, per reflexionar sobre aquesta qüestió avui ens acompanya l'estimat Manuel Delgado, catedràtic d'Antropologia Social de la Universitat de Barcelona. Bon dia, Manuel, com
Hola,
estàs?
Hola, bon dia. Bon dia.
I a la distància també podem saludar a aquesta hora del matí l'Amadeu Carbó, folclorista i autor del llibre Celebrem el Nadal. Bon dia, Amadeu.
Bon dia a tothom.
Sí, sempre, Amadeu. Hola.
Què tal? Com esteu? O sigui, com celebreu el Dia de Reis? Primer de tot, és la primera pregunta. Què tal?
Bé, home, és un dia...
Perquè, per tu, Manuel, perdona que t'interrompi, eh? A tu t'encanta Sant Joan i els petards. No sé si entra en conflicte amb els reis o no.
Són festes. Les festes estan per celebrar-les i evidentment, doncs, pues, Sant Joan i jo què sé. I,
totes.
I si fos el cas Corpus, si se celebrés al meu barri com abans, i evidentment, pues, reis. Bueno, ja està. Són tradicions que es fan per inèrcia, però tampoc perquè deixin de tenir un sentit i un significat. I Reis és un exemple.
Mm. Amadeu, un folclorista és un purista a l'hora de celebrar els reis o què?
No. Precisament jo sóc molt eclèctic amb les celebracions. Jo ho celebro tot, eh? Jo sóc dels que, si s'ha de celebrar...
No ens perdem res.
Ens hi posem i cap problema. I és el que deia el Manel ara, no? De que en un sentit, doncs, a vegades ho fem per inèrcia. Quan celebrem... Jo penso que el més interessant de quan celebrem és que no busquem aquestes explicacions antropològiques, històriques, etc. quan celebrem. Ho celebrem perquè... ens ve bé, ens va molt bé fer festa, fa comunitat, fa família, etc, fa grup, etc, etc. Us imagineu que tot allò que celebréssim ara, això només ho fem quatre que estem com una miqueta obsessionats amb aquests temes, però us imagineu que tots busquéssim per què celebrem això i per què celebrem nosaltres? No, l'important aquí és celebrar-ho.
És passar-s'ho bé.
I al llarg de les èpoques, doncs, se li van donant nous significats, se li van donant noves lectures, i això és el que aguanta que les tradicions siguin vives.
I tant. Avui que parlem de carbó, a vosaltres us han portat carbó, tradicionalment us n'han dut. Expliqueu-me. Manel.
Que jo recordi, a mi ara mateix no em ve al cap haver rebut carbó, però avui l'hem tingut a casa. I a més a més... No sé si és mala llei de Sant Majestats, però era carbó de debilitat. O sigui,
què dius ara?
Sí, carbó, diguem-ne, no sé.
Per barbacoes.
Barbacoes d'aquestes i tal, no sé. Sospitem que té a veure amb que aquesta nit hem col·locat tres copetes de, diguem-ne, de moscatell i tal, i una, clar, una no se l'han begut. I dic, hosti, mal rotllo, clar, perquè en Baltasar no pren alcohol.
Clar, és veritat.
I no sé si serà algun tipus, diguem-ne, de, així d'ullet de mitja revenja, no, però han estat generosos, inclòs el carbó.
I ha agradat aquest tipus de carbó?
Home, l'he intentat donar-li una queixalada i ha estat francament desagradable. No funciona, no, proveu-lo.
I amb Adeu, i a tu?
A mi, jo he de confessar que sí.
Sí.
Jo era un nen, diguéssim, mut, ara en diríem mugut, no?
Mugudet.
O molt entrebaliat, i jo he de reconèixer... Mira, coincidint l'any que va morir en Franco...
Què tens allò, ara?
Doncs a mi em van portar carbó, em van portar carbó. Ara va ser l'any que vaig tenir el regal més esplèndid que jo desitjava com a nen, eh? Que em van portar un escalèstric.
Mira, per
però em van portar carbó perquè... Em van portar carbó i una carta escrita... És a dir, els Reis em van fer una carta...
Com per justificar-se, no?
No, reprovant la meva conducta...
Què dius ara?
La meva conducta al llarg de l'any i que jo havia de fer més bondat i tal. I amb els anys jo l'he guardada, aquesta carta, eh?
Però,
i amb els anys me la van escriure en castellà.
Home, clar.
Devien trobar que era com més oficial el tema. Jo vaig rebre una carta dels Reis de l'Orient escrita en castellà.
I què et recriminaven?
Meva, que tots som catalanoparlants.
Què et retreien?
Bé, bàsicament, doncs, que era una persona que era entremaliada, que no em portava prou bé, que no feia cas als pares, etc, etc, no? Aquesta és una de les funcions de domesticació dels infants, això el Manel Delgado en sabrà molt més que jo d'argumentar-ho, però sí. Que tenen els Reis, no? No són uns espantacriatures com podria ser l'home del sac, o com podria ser els ogres i tal, però sí que ja comencen a intentar domesticar-te en la... anar a la llar, que siguis, facis els deures, siguis bon minyó o bona minyona, i si no, doncs això, no? T'adverteixen amb això, no? Que et portaran carbó, o t'estan advertint quan et porten carbó d'una manera dolça i amable, perquè els Reis mai et portaran res negatiu, no tenen aquella mala llet que poden tenir d'altres genis del Nadal o genis de la tradició, i et porten, doncs, això, no? T'adverteixen amablement.
Clar.
Estimats Reis d'Orient, m'he portat malament. Un any més he tornat a fallar. No he pogut evitar ser sincer.
Manuel, per què ens porten carbó? Els Reis.
Els Reis, que ja tenen el mèrit de ser Reis sense estat, que està molt bé, de fet, és el que es permet mantenir-li l'aspecte, tot i que siguem republicans. Però, clar, són éssers morals. Tenen i imparteixen una lliçó, una moral, una moraleja a propòsit del bé i del mal. I en aquest sentit fan aquesta mena de pedagogia de la responsabilitat, que el que et ve a dir bàsicament és que les coses que fas poden tenir conseqüències i que si tu et portes d'acord amb els cànons socialment acceptats bé o malament, doncs rebràs la contraprestació corresponent. O sigui, els humans es passen el temps intercanviant-se béns,
sí.
Però també mals. En aquest sentit, bueno, el càstig és una recompensa negativa.
Clar, una recompensa negativa, però d'aquella manera, perquè al final és un carbó, que és una llaminadura i que és de sucre, no?
Perquè és un advertiment.
És un advertiment. Amadeu, tu com ho veus?
Que és un advertiment, però tot això és una evolució, eh?
Sí?
Primerament, per exemple, que en aquest cas la nit de Reis a casa del Manel ha retornat a l'inici, als principis... Del carbó com a objecte que portaven els Reis com a ofrena o com a regal de Reis, que era molt habitual en les llars. És a dir, el carbó no era concebut com un regal negatiu, perquè el carbó, quan a les llars normalment es portava carbó d'encendre, no? Carbó sí. Vegetal, carbó de mina, etc.
Carbó real.
Era un element... Real, carbó de debò, no de sucre. Per què? Perquè era un element era un regal pràctic,
sí.
En el fons es feia servir a moltes llars, doncs, per escalfar, per la cuina, per la... quan es cuines de carbó, no?
Clar, i no sé si tenia a veure, Amadeu,
etcètera. Per tant, era un regal positiu.
Tenia a veure amb les famílies més humils o de classe més baixa?
No necessàriament.
Ah, entesos.
No necessàriament. Això comença a girar el tom a partir sobretot a partir del 19, que és on jo tinc algunes notes de que comença a agafar aquesta connotació negativa, dels mitjans del 19 en endavant, que comença a girar el tom i comença a donar-se'ls aquesta lectura negativa del carbó, i que precisament, mentre es va avançant, llavors hi ha el canvi, el volado, no? el sucre convertit en volado, amb carbó de Reis, no?
I això
és una
també,
cosa que...
Sí. Digues. No, anava a dir que després també hi ha l'evolució del carbó a la caca, Manuel.
És una de les possibilitats...
Parlant clar, eh?
En primer lloc, hi ha un contingut escatològic en Nadal que
a
és...
A Nadal i a la catalanó.
Imagina't, entre el tió i entre el caganer, o sigui, que per aquestes festes hi hagi aquesta mena d'exaltació de la defecació, pues, ja seria coherent, però sí, tenia la seva lògica, bueno, i això que diuen Amadeu, ja podria ser, que al capdavall hauríem de treballar sobre si realment hi ha hagut més casos de carbó de barbacoa a les cases, perquè això seria la recuperació d'una tradició.
Sí, clar, al final seria tancar el cercle. Ja per acabar, que ens estem quedant sense temps, falten 6 minuts per les 12, Amadeu, Manuel, no sé si creieu que s'està perdent una mica la tradició de que els reis portin carbó, no sé si també perquè hi ha certes cases, els reis també es modernitzen, està evolucionant una mica la percepció de la cosa de la recompensa, de l'ètica que hi ha al darrere, s'està perdent, ja per acabar, breument?
Jo el que he vist és que el carbó també ha evolucionat. Aquest any he vist carbots de tots els colors possibles. Verds fluorescents, grocs fluorescents, negres, vermells... És a dir, també l'element dolç, els confiters, els que elaboren aquest tipus de carbó, doncs també estan buscant altres solucions. El fet de que agafi altres coloraines i tal també ens denota que... Bé, que també com a societat no ens agrada excessivament, tot i que a la societat de llavors sí que fem, doncs, censurem, castiguem, etcètera, etcètera, sí. Doncs que a la nit de Reis això doncs, ho estem esbaldint una mica també de la societat, no? Jo sí que veig que n'hi ha menys, no?
A veure, estem parlant de tradicions, sí. I n'hi ha cosa més tradicional que el canvi.
I
justament, encara que pugui semblar una paradoxa, sí. Les tradicions són tradicions mai perquè són justament canviants en aquest sentit. Si desaparegués aquesta tradició, paraula que apareixeria un equivalent que compliria exactament la seva funció.
Això segur.
Falten 5 minuts per les 12 del matí, ho hem de deixar aquí. Manuel Delgado, Amadeu Carbó, moltíssimes gràcies i que tingueu...
Vosaltres per comptar amb nosaltres, sempre.
Molt bons reis. I ara...
Moltes gràcies.
Gràcies, una abraçada. I ara, com cada setmana, arriben els consells del supermercat Consum per omplir el cistell d'anar a comprar.
Compromesos amb les persones. Per això des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
Pocs són els que resisteixen a picar entre hores, i per a moltes persones, reduir aquest hàbit és un dels propòsits de l'any nou. Però el problema no està en el què, sinó en com piquem. Per mandra, desorganització o falta d'idees, pot ser que si a mig matí o mitja tarda tenim gana, acabem triant aliments elaborats, fàcils de menjar, però normalment poc recomanats des del punt de vista nutricional. Avui, a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, parlarem sobre com picar sense remordiments. Picar entre hores és una preocupació de moltes persones. Però què ens fa triar els aliments?
Depenent de l'hora del dia i de l'estat d'ànim, l'elecció se centra en aliments d'alta densitat calòrica, o sigui, de poc volum, però amb moltes calories procedents de sucres i greixos menys saludables. I també en aliments rics en sal i begudes ensucrades i en cafeïna. Allò ideal seria triar aliments rics en fibra, que proporcionin greixos saludables i que tinguin una proporcionalitat calòrica alhora que siguin fàcils de preparar i transportar.
D'acord. I ens pots posar alguns exemples?
N'hi ha per tots els gustos i de fàcil control de quantitat per valorar la proporcionalitat calòrica. Per exemple, una peça de fruita de temporada, si és possible amb pell, un grapat de fruita seca o de fruita dessecada, o combinades les dues, com nous, ametlles, panses o orellanes, o unes llesques de pa integral. També podem pensar en làctics naturals o begudes vegetals sense sucres afegits i, com no, verdures i hortalisses, preferiblement crues, com tomàquets tipus cherry o trossets d'api.
Molt bé, i vista la teoria, ens portes algunes idees per dur a terme aquestes pautes?
I tant! Us proposem unes receptes per preparar mossos saludables. Per exemple, si ens ve de gust salat, podem preparar uns cigrons cruixents. El planificador de receptes de consum la teniu molt ben detallada. Només ens calen cigrons cuits, oli d'oliva i les espècies que més ens agradin i 40 minuts de forn a 180 graus. I si preferim un mos dolç, podem fer bombons de cibada, poma, llavors i xocolata, que també trobareu al planificador. Són molt fàcils de fer, sense cocció, i es poden conservar a temperatura ambient.
Moltes gràcies, Núria, per aquestes idees per picar entre hores sense remordiments. I fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
I ara falten pocs segons per arribar a les 12 del migdia. Nosaltres ja marxem. Atenció, perquè ara quan ens acomiadem podreu sentir el reportatge del Barça del 0-5 i el 5-0, un reportatge del nostre company d'esports, Damià López, que commemora els 50 anys d'aquestes efemèrides al Bernabéu, al febrer del 1974, i els 30 anys del 5-0 del Dream Team. Moltes gràcies per ser-hi. Ha estat fantàstic poder compartir aquest Via Lliure Especial Rei, Especial Reis amb vosaltres. Demà hi tornem. Que vagi molt bé, que tingueu un molt bon dia de Reis.